Bona tarda a les dues en punt, dia de partit, avui pel Centre d'Esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Més que dia de partit, dia de final avui. A les 7 de la tarda, el Sabadell visita Fuenlabrada amb l'obligació de puntuar com a mínim. Guanyant, l'equip d'Antoni Hidalgo sap que surt, ni que sigui momentàniament, de la zona de descens. Però això sí, ho ha de fer contra un Fuenla que no arrenca tampoc massa a casa, que té baixes però que té un molt bon equip i que viu molt més còmode la classificació sense les urgències d'un Centre d'Esports que, com sabeu, té 3 punts de distància respecte al descens, 3 punts per sota. Comptem les hores per l'inici de partit, menys de 5, ja perquè la pilota rodi a l'estadi Fernando Torres. Per passar els nervis previs, avui, ració d'estadístiques, de declaracions d'Antoni Hidalgo i de l'exarlequinat José Luis Oltra, i també passarem per Madrid, on tenim el Sergi Garcés i el Roger Benet.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Evidentment, pel bé de tots, parlarà el Sergi i no pas el Roger. Amb el Toni González al control de so i amb l'ajuda del Toni Pacheco, arrenquem.
Què es comenta la recepció?
Tindrem la prèvia d'aquest Fuenlabrada Sabadell, més detalls també de la primera de la federació, aquesta nova categoria que es forma l'any vinent, el Sabadell juvenil visitant el Barça, el Sabadell Nord a Mollet, la prèvia de la Final Four de la Lent Trophy de waterpolo femení i també de la primera nacional d'handbol.
I fora de l'hotel?
Definides les semifinals de l'Europa League, d'una banda el Villarreal, que ahir es va tornar a imposar el Dinamo de Zagreb, 2-1 en aquest cas, en la tornada dels quarts, tindrà l'Arsenal com a pròxim escull. L'altra eliminatòria la disputaran la Roma i el Manchester United, que ahir no va donar opció al Granada, tornant a superar els andalusos, en aquest cas 2-0, a Old Trafford. I l'Inter s'ha endut el títol de la Supercopa d'Espanya després de derrotar el Barça per 6-4, parlem de futbol sala, és el segon cop en pocs dies que els madrilenys deixen els blaugrana amb la mel als llavis, ja que també van guanyar la Copa d'Espanya en detriment de l'equip d'Andreu Plaza. I Marc Márquez torna a pujar-se a una moto de competició després de 9 mesos de penitència a causa d'una greu lesió. El cerverí ha signat el tercer millor temps del Gran Premi de Portugal en els primers entrenaments lliures.
I a les xarxes socials?
El tràiler del primer Bany d'Or, el documental que estan preparant el Pau Vituri i el Roger Benet aquí a Ràdio Sabadell per commemorar, el dia abans de Sant Jordi sortirà, el 10è aniversari de la primera Champions Cup del Natació Sabadell de waterpolo femení. El podeu trobar de moment a @radiosabadell a Twitter i a Instagram per fer un petit tastet.
De quin partit no estarem pendents?
De l'amistós a les 10 de la nit, El Paso Locomotive contra North Texas al Southwest University Park d'El Paso, estadi que es troba a Texas.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exarlequinat Dani Gómez, al lateral esquerre, i també l'exbaterpolista del club, Mònica Santos.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minutets per sobre de les dues, som-hi, anem en directe cap a, diria que a Madrid, i no Fuenlabrada encara, però en tot cas que em tregui de dubtes ell mateix. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, com esteu?
Madrid, no?
Sí, Madrid, Madrid capital.
I a més per fer un bon tiberi, no?, ara diria.
Bé, segur que sí, perquè a més hem tirat de clàssic i com som una mica enyorats de casa, no hem volgut arriscar. I anirem al brutal gastrobar, però al de Madrid, no al de Sabadell.
Sí, si anem al passeig no us trobem. Quin dia ha sortit a Madrid? Temperatura, fes d'home del temps abans de començar.
Doncs mira, ha sortit un dia esplèndid. Quan hem aterrat aquí cap a un quart d'una aproximadament, en cotxe, això d'aterrar, que ningú s'espanti.
Per temps podria ser, més o menys.
Però ha estat gairebé posar el peu a terra, sortir del cotxe, i la cosa se'ns ha complicat. Bé, ara està rúfol, que diria aquell, i amb amenaça de pluja. Ja veurem si això aixeca d'aquí una estona o si encara hem de patir algun ensurt en forma meteorològica també de cara a la tarda, queden moltes hores encara, però ara mateix temperatura que estaria al voltant dels 14-15 graus, bé, fins aquí bé, però amb el cel grisot.
Tinc una mica de déjà vu, eh? Si estic recordant la conversa que vam tenir en directe també en la prèvia del partit al Molinón Enrique Castroquini, que parlàvem també d'això, del dia que s'estava torçant, que si plovia o no. Espero que acabi diferent el panorama, com a mínim en quant a lo futbolístic, perquè avui ens hi va la vida, eh?
Sí, home, avui el Sabadell, no dic que Gijón no s'hi jugués molt, que també, perquè al final tots els punts valen el mateix, Adri, però sí que és evident que avui el partit és clau, o sigui, avui el partit és molt decisiu i sobretot pot ser, ja no m'atreveixo a dir determinant o com a mínim definitiu, però sí, fins i tot ho dèiem la setmana passada i val per aquesta, des d'un aspecte també psicològic que no només numèric, molt important pel devenir del que quedi de temporada.
Doncs serà una mica el que marcarà el que ens quedi, que seran 7 jornades des d'avui a les 9 de la nit cap endavant. El Fernando Torres tu no has estat mai, no? Per narrar segur que no, però al marge d'això m'imagino que tampoc has passat massa per Fuenlabrada.
No, la veritat és que no hem estat mai a parlo per mi, evidentment, a Fuenlabrada com a població i per lògica tampoc al Fernando Torres i encara per més lògica, doncs evidentment per acabar de respondre que mai no hem narrat cap partit en aquest estadi del Club de Futbol Fuenlabrada, sobretot veient una miqueta quin ha estat el passat més recent del conjunt madrileny, un equip que ha militat pràcticament per la tercera i segona B i que des de fa algunes temporades està en això del futbol professional, que va fer un salt qualitatiu i que ara juga doncs, en aquest estadi, rebatejat com a Fernando Torres des de fa alguns anys, un estadi que després ja l'explicarem quan estiguem a la transmissió del Sevilla en joc, però que té una peculiaritat, Adri, que és que realment només té una graderia, de les quatre possibles. Les altres dues que estan habilitades són d'aquestes provisionals, per dir-ho així, i encara li queda una quarta per posar darrere d'una porteria que és directament una lona, una pancarta d'aquelles gegants.
Ja es porta molt, a Madrid, això de tenir darrere d'una porteria una lona gegant. A Vallecas, per exemple, també històricament.
Sí, a Vallecas jo diria que és perquè no hi cap més.
Sí, també,
no hi ha...
també.
Aquí t'ho dic d'aquí una estona. Si és perquè aquella paret algun dia es podrà reconvertir o directament és que està enxubat i ja no pot fer-hi res més.
Acabo. Tu has viatjat avui, de fet ho has fet amb el Roger Benet per carretera. El Sabadell va viatjar ahir, per tant ha dormit ja a la Comunitat de Madrid i va viatjar en vol comercial.
Sí, per recordem que des de fa algunes setmanes la Liga va anunciar que deixava de córrer amb les despeses, fins ara pagava les despeses de tots els clubs de primera i de segona divisió, dels vols charters amb els quals s'han anat desplaçant els equips fins a aquesta temporada, va anunciar que deixava de fer-ho i, per tant, doncs, primera oportunitat que el Sabadell ha tingut de fer un vol en línia regular. De fet, hem vist algunes imatges on els jugadors del Sabadell anaven a la part del darrere, no sé si per seguretat, no sé si per prevenció o directament per una qüestió econòmica, però anaven a la part de darrere de l'avió. Entenc que no ha d'haver-hi tampoc cap més dificultat, sobretot tenint en compte allò de les bombolles i de la seguretat que hi ha al voltant dels equips, encara que de tant en tant, i si no que li diguin al Fuenlabrada mateix, tenim algun ensurt.
Doncs veurem qui és el jugador contagiat del Fuenlabrada, perquè avui sortirem de dubtes quan veiem qui es troba a la convocatòria i qui no es troba físicament a l'estadi Fernando Torres. No havies demanat plat, no, encara? No havíeu entrat?
No, mira, estem just a la porta, per cert, que fa molta patxoca, està just davant d'un dels accessos del Wi-Fi Center, que sempre de tota la vida els més clàssics li diríem el Palacio de la Comunidad, el Palacio de Deportes sí. De la Comunidad, i la veritat és que fa molta patxoca. Ja et dic jo que és gairebé un petit racó de Sabadell aquí a Madrid.
Doncs va, a gaudir-lo, a triar plat, que no es refredi el menú infantil tradicional pel Roger. Una abraçada, Sergi, fins després.
Fins ara.
I d'un Sergi a l'altre, d'un Sergi que pot dinar avui al Brutal de Madrid, a un que podria fer-ho si volgués el de Sabadell. Sergi Parc, tal com estàs?
Bona tarda, Adri.
Aquí a l'estudi per parlar d'aquesta primera visita al Fernando Torres i per escoltar també alguns dels protagonistes en les hores prèvies, menys de 5 ja per l'inici de l'enfrontament, poc més de 4 per l'inici de la retransmissió del Sabadell en joc. Avui per on em tira, Sergi?
No sé, si ens ha anat doncs, per aquesta circumstància de veure el Sabadell obrir la jornada, obrint aquesta jornada 35, que al final l'Adri et dona aquesta oportunitat per dir-ho així, de ficar pressió als rivals més directes, no? Perquè, recordem, si el Centre d'Esports avui és capaç de guanyar en la seva primera visita al Fernando Torres, doncs sortiria momentàniament del descens, perquè d'aquest triple empat amb el Lugo i el Castellón, que es produiria en cas d'obtenir els 3 punts, doncs el conjunt d'Antonio Hidalgo sortiria beneficiat i es trobaria amb aquesta circumstància, Adri, perquè recordem, la setmana passada semblava que només valia guanyar i resulta que amb l'empat contra el Cartagena et va donar aquesta possibilitat de posar-te a 3 punts, és a dir, a un partit de poder sortir. Després veurem com acaben la resta de resultats, Adri, però, home, dormir aquesta nit fora del descens...
Amb 8 empats, ja et dic jo, que no retallaràs 8 punts i acabaràs salvant-te. O sigui que anem guanyant de tant en quant per si de cas. Però vaja, és veritat que aquesta oportunitat, gràcies a l'empat de l'altre dia, avui tens l'opció de poder sortir, ni que sigui virtualment, a l'espera de la resta de la jornada.
La lectura més positiva, no?, que es pot fer de l'empat de la setmana passada.
Quin remei, no?
Això ens hem d'aferrar i al final... És veritat que és una lectura molt positiva, Adri, però també és la realitat, és aquesta circumstància. I també amb aquesta bona oportunitat del Sabadell, això, de ficar pressió i d'aprofitar aquest factor, que no sé si és millor jugar el primer, si és millor jugar l'última esperant a veure què fan els teus rivals. Això, doncs, suposo que dependrà de cadascú. Ahir, Adri, escoltàvem alguns fragments de la roda de premsa d'Antonio Hidalgo, però ens hem guardat algun inèdit. I si et sembla, escoltem el tècnic de Canovelles parlant precisament sobre això, sobre si és un avantatge jugar primer abans que els rivals directes o no.
Avantatge o no, no ho sé ben bé això com pot influir, no? Però està clar que si la distància que veus a la taula és la que és ara mateix, pues, i jugues l'últim i pots veure algun punt més, pot influir, però avantatge, jo no li veig massa, la veritat.
Doncs potser hi hauria certa desavantatge en cas de ser l'última jornada a jugar abans. Evidentment hi ha horaris unificats precisament per estalviar-te això, però faltant 8 jornades no li veu cap avantatge a Antonio Hidalgo a ser el primer en jugar o ser l'últim. La convocatòria, evidentment, com és normal en el Centre d'Esports, no en d'altres clubs, no es comunica abans. Per tant, l'expedició ja es troba a Madrid des d'ahir, però no tenim llista com a tal. De totes maneres, gairebé podríem dir que són faves comptades.
Excepte si hi ha alguna sorpresa d'última hora, en principi Adri no hauria d'això, de revestir més sorpreses a aquesta llista de convocats. Pierre Cornut, recordem, lesionat dels isquiotibials, per tant, 3-4 setmanes és el temps que s'estima de la baixa del d'Avinyó, no hi serà en el partit d'avui, evidentment. Jaime Sánchez, sancionat per la vermella directa que va haver contra el Cartagena, un partit de sanció pel central, així que no hi serà avui, sí que podrà estar disponible ja per la setmana que ve si ho desitja Antonio Hidalgo contra el Mallorca, però avui no hi serà. I després tenim el cas Aleix Coca, Adri, que la setmana passada ja es va quedar fora de la convocatòria, no acaba de fer net, continua arrossegant molèsties i és el dubte, tot apunta que no podrà estar disponible, perquè al final Antonio Hidalgo, el que deia ahir en roda de premsa, és que aquests partits només els podrien jugar homes que estiguessin al 100% de la seva condició física. I en el cas del Tarragoní sembla complicat que arribi. No el va descartar del tot, però com dic, Adri, en principi no podrà jugar a aquest vespre. Hidalgo va parlar d'un d'aquests tres homes que comentàvem, d'una d'aquestes baixes, de Pierre Cornut. Se li va preguntar sobre el rol, la importància del francès dins l'equip, i això és el que referia el de Canovelles.
Es cierto que Pierre en esa faceta nos estaba dando muchísimo. Yo creo que él se encontraba a gusto, cómodo, pues jugador que en esas situaciones es diferencial, que es lo importante en la categoría. Encima también si eso se convierte en números, en forma de asistencia del otro día, pues muchísimo mejor para todos. Pero hay que suplir esa baja, veremos las opciones que tenemos y por qué jugador no decidimos.
Baixa sensible, evidentment, per tot el que t'aporta especialment en atac Pierre Cornut. Deia Antonio Hidalgo això, que se l'haurà de suplir, doncs, segur que amb algun home, amb algun recanvi de garanties. No sé, Adri, per on creus que podrà tirar Antonio Hidalgo? A veure, jo imagino que la lògica et porta a dir que hauria de ser Josu Coy, però no sé.
Sí, a veure, anem per parts, eh? O sigui, primer, és opinió, no és informació, però a partir d'aquí, el primer dubte seria el Sabadell jugar amb dos o amb tres centrals, perquè l'altre dia just va jugar amb dos. Jo crec, em diu el Nas, que tres, bàsicament perquè quan va jugar amb Ibiza i Grego, que són dos esquerrans, a Juan Ibiza jugant de central dret sent esquerrà, li costava sobretot d'iniciar el joc. Per tant, si juga Grego, si juga Juan Ibiza, el tercer central podria ser o Pedro Capó o Oscar Rubio. No hi hauria massa marge. En teoria, Oscar Rubio, si segueix amb la tònica que portem de temporada. Per tant, si no juga Oscar en el carril, I tenint en compte això que dic ara, que siguin 3 i no 2 al darrere, a la dreta, o Víctor o Ever, a cama canviada, i això condiciona també l'altra banda. I ara vaig a respondre't al que et deia. Jo crec que el més lògic seria Ever per una banda i per l'altra Josu Ozcoidi, que a més quan ha sortit ha complert prou bé.
Sí,
t'ha agradat la resposta?
No, sí. No, i a més és el que trobo més lògic, perquè com dius, i a més anava a remarcar això, que al final a Josu, quan li ha tocat jugar, sobretot en aquestes darreres jornades, crec que ha complert, no ha desentonat ni molt menys.
I potser no aporta tant en atac com Pierre Cornut, però és veritat que a l'hora de tenir intuïció en els duels defensius, en els 1 contra 1, és un jugador que acostuma a llegir bé la parcel·la defensiva.
Sí, totalment d'acord. Així que veurem si Dalgo aposta per ell. L'altra possibilitat, Adri, potser. No sé si seria veure Ever Pena, que és veritat que l'hem vist més pel carril dret. No sé si seria una alternativa, jugar amb l'esquerra.
Per això t'he explicat tot això de prèvia abans, perquè depenent de totes aquestes peces, és veritat que podia jugar, per exemple, Víctor per la dreta, Ever per l'esquerra. No seria descabellat. Però jo, si em dius, Adri, a 4 hores i escaig del partit, tu qui creus que jugarà? Jo diria que Josu.
Doncs veurem si acaba jugant Josu Ozcoidi, que almenys així, per lògica, fa tota la pinta. Vols una última d'Antoni Hidalgo?
Sí,
que ens hem guardat. Vinga, va. Ara parlant del rival, del Fuenlabrada, que és veritat, Adri, que el conjunt madrileny està molt més còmode que el centre d'esports. Una situació molt envejable. Mitja taula, amb 43 punts. Bé, ara també hi aprofundirem una mica, però realment la distància que té el Fuenlabrada respecte al descens és força còmoda, no definitiva, però força còmoda. I per Antonio Hidalgo, el Fuenlabrada és un equip de molt nivell que podria estar més amunt, i prova d'això és que fa poques setmanes, recordem, el conjunt de José Luis Oltra es va imposar per 4-1 a tot un Mallorca.
Sembla que està en aquesta situació de en terra de ningú, però que per mi hauria per potencial, podria estar més a dalt, i al final és un equip que, bueno, al final hi ha partits com el dia del Mallorca, que això no ho ha fet ningú a la categoria, no? I això diu molt del potencial de l'equip.
Hotel Suís.
Doncs un Fuenlabrada que té potencial, ho ha demostrat en partits, com deia Antoni Hidalgo, com per exemple aquest 4-1 contra el Mallorca, candidat dels més clars a pujar a primera divisió per la via directa, per la via ràpida, un equip potser una mica anàrquic per moments, potser excessivament físic, però deixa-la anar també quan ha de jugar, i un equip amb moltes cames. Per tant, estarem atents a com es desenvolupa aquest Fuenla Sabadell. Hem escoltat Antoni Hidalgo, em deies que tenies també reservat un bon pedaç de pastís del que va ser la roda de premsa d'un exarlequinat. En el seu dia ha plogut molt des d'aleshores, com és José Luis Oltra, el tècnic dels madrilenys.
Sí, ahir vam poder escoltar un tall i avui escoltarem uns quants més del tècnic valencià del Fuenlabrada. Si et sembla, Adri, també comencem per l'episodi de baixes d'aquest Fuenlabrada, per la seva infermeria. Quin és el seu estat?
El de Covid no me'l diràs, no?
No te'l puc dir, bàsicament, perquè és que no ha transcendit el nom. Així que no sabrem qui és l'afectat. Com deies tu abans, fins que surti la llista de convocats, aquí ja podem saber, no sé si sabem el positiu,
T'anava a dir això, que al final, a veure, respectem, només faltaria el dret que té el jugador en qüestió a no explicar públicament que ha estat contagiat per coronavirus, però al final és que és tan fàcil com dir qui no ve avui a jugar, doncs aquest serà, sí. I ja està. Llavors, sí, durant mitja setmana no hem sabut el nom del jugador que ha donat positiu en l'últim test, però vaja, que si no hi ha cap sorpresa d'última hora, avui ho hauríem de saber. Però clar, tanta pel·lícula, amb Oltra dient, avui em permetreu que no digui quin és el jugador, que no sé, vaja, a mi em sorprèn, però...
Mira, ara que feia referència a aquest fragment d'Oltra, si et sembla, ho escoltem...
Un petit spoiler.
Un petit spoiler, sí, perquè se li preguntava sobre quina... De fet, per intuint, per la resposta d'Oltra, els periodistes d'allà Fuenlabrada li deuen preguntar cada setmana, allò, estat de l'infermeria, no? Quines baixes
té? Això t'ho confirmo, perquè moltes vegades és, res, primer de tot, míster, qui no pot jugar, i a partir d'aquí la pregunta, no?
Doncs, i a partir d'aquí, Oltra normalment contesta i revela amb noms i cognoms qui està disponible i qui no. Sabem del Fuenlabrada, això, que tenen un cas positiu, que ha estat aïllat, un cas excepcional. Sabem que Pinchi i Seku Gassama arrosseguen lesions de fa més temps i que no hi seran disponibles. I a partir d'aquí no sabem més perquè, bàsicament, això, Oltra no ha volgut revelar més detalls.
Esta semana en Chas. y muy variopintas. Así que esta semana, aparte de los que ya teníamos tocados, como hay algún caso como he explicado y demás, esta semana vais a permitir que no dé nombres, que no diga, que no dé de pistas, no al rival, que al final se va a ver mañana y no va a haber mucha novedad, sino creo que sacaremos 11 muy competitivos, tendremos un banquillo con gente competitiva, como estamos llevando a algún chaval que viene a entrenar asiduamente con nosotros, habiendo pasado todos los protocolos pertinentes para poder hacerlo.
Doncs a l'espera de qui cau i qui no d'aquesta llista, la veritat és que el panorama, com deies abans, del Fuenla és molt més tranquil·litzador que no pas el del Sabadell. 13è classificat, 43 punts, més 8 sobre el descens, faltant just 8 jornades ara pel final, i un bon panorama, tot i no haver guanyat en les darreres 3 jornades. Recordem l'últim partit a casa, aquella derrota. És veritat que en bon joc tant a Ponferrada, l'empat, com una setmana abans a casa contra el Zaragoza, fallant un penal i veient com el conjunt aragonès guanyava amb un penal a última hora, però al final encara han de rubricar la salvació.
Sí, ja els voldríem, tenir aquests 43 punts i tenir aquest coixí de 8 sobre el descens, però al final no és una xifra definitiva, hi ha marge per acabar de rubricar la salvació, però això, al final el Fuenlabrada té aquest objectiu d'arribar a aquesta famosa xifra dels 50 com més aviat millor i així oblidar-se de possibles fantasmes del descens. Evidentment, Oltra, el que diu que aquest és objectiu, el de certificar la permanència el més aviat possible, i que, tot i tenir un objectiu comú, Fuenlabrada i Sabadell, Oltra reconeix que al final les urgències apreten molt més el conjunt arlequinat.
Partido clave para mí son todos, este es importante, desde luego, es difícil, es muy complicado por el rival que tenemos enfrente y su necesidad también y obligación, que no difiere mucho de la nuestra, pero que evidentemente por apremio clasificatorio pues un poquito más, y espero que eso no se note en el terreno de juego.
Doncs parlant de les urgències del Sabadell i parlant més concretament del centre d'esports Adri Oltra, diu sobre el conjunt d'Antonio Hidalgo que al final, per la seva situació, doncs tot el que li quedaran són finals, ha elogiat l'estil de joc de l'equip i l'estil que impregna el seu homòleg a la banqueta arlequinada, i atenció, té els números molt estudiats del Sabadell. És conscient que al final el centre d'esports es comporta millor com a visitant que no pas com jugant de local. I atenció, Adri, perquè té comptats els partits en els quals el Sabadell ha jugat amb tres centrals o amb dos.
A mí personalmente me complica porque de los 34 partidos, 27 ha jugado con línea de tres centrales, los otros 7 con línea de cuatro, suele cambiar en función de lo que quiere plantear su entrenador y por tanto a veces te resulta más complicado plantear. Yo lo he centrado en nuestro modelo, en nuestra idea, sabiendo de las dos o tres variantes que puede emplear el rival.
Doncs gravat a foc, eh? Sobretot pels que diuen que Antonio Hidalgo està entestat en jugar de la mateixa manera i no canvia mai el sistema. Mira, José Luis Oltra, des de Fuenlabrada, respon a aquesta gent. 27 de 34, perquè diguin que després no hi ha hagut provatures i canvis tàctics. Va, fes-me una mica d'agenda, que això comença d'aquí a res, pràcticament.
Vinga, l'agenda. 6:45, evidentment, comença la Transmi, perquè a les 7 és el partit sobre el Fernando Torres. Alterem la programació aquí a Ràdio Sabadell, Adri. No hi haurà notícies vespre, però sí que al descans del partit, doncs, tota la informació en un format més breu. I l'equip, Adri, torna avui amb vol charter, aquest cop sí. Escoltàvem el Sergi explicar que el viatge d'anada ha sigut amb vol regular. Es tornarà amb charter per evitar finit allà a Madrid. I avui també hi ha un altre partit. Apunta, a les 9 de la nit, Girona-Zaragoza, que jo crec que ja en principi ja ni ens va ni ens ve.
No, malauradament el Zaragoza, malauradament no perquè vulgui res negatiu pel Zaragoza, però perquè ara mateix ja crec que no és rival directe del Sabadell, però vaja, pot donar moltes voltes això. T'allibero ja, Sergi. Gràcies, fins ara.
Fins ara, Adri.
Precisament amb la signatura del Sergi Parc, però amb la veu de la Núria García, rematem la prèvia d'aquest Fuenlabrada Sabadell, com sempre, amb les estadístiques.
El llibre de registre. El d'aquesta tarda és el tercer compromís de la temporada del Sabadell a la Comunitat de Madrid. Els altres dos, a Vallecas i a Leganés, es van resoldre per derrota 2-1. Avui només hi ha l'alternativa de revertir la tendència.
Les xifres del partit. Avui sobre el terreny de joc, dos equips que empaten més del que els agradaria. El rei de la X de la categoria, juntament amb l'Oviedo, és el Fuenlabrada, amb un total de 16 empats. El tercer en el rànquing, empatat amb d'altres, el Centre d'Esports amb 12. Atenció, però, si us centrem només en els camps local visitant. Els madrilenys són els que més empaten com a anfitrions. 10 cops. El Sabadell, en canvi, només ho ha fet en 3 ocasions a domicili. Tan sols Mirandés i Almeria ho han fet menys vegades.
L'estadística.
Tant que parlem del mal rendiment del Sabadell a casa, el Fuenla es troba en unes circumstàncies similars. Amb 19 punts sumats al Fernando Torres, els madrilenys també han obtingut més premi lluny del seu estadi. De fet, tots dos equips, juntament amb Mirandés i Màlaga, són els únics que han puntuat més de visitants que de locals.
La curiositat.
I relacionat amb tot plegat, unes dades que impacten. Quan el Sabadell rebi el Mallorca la pròxima jornada, hauran passat més de 5 mesos sense que el conjunt arlequinat hagi guanyat a casa. Se us està fent llarga l'espera, el Fuenla es va estar, atenció, més de 6 mesos sense obtenir la victòria al seu estadi. A la jornada 3 es va imposar l'Albacete i des de llavors una llarga sequera fins que fa uns dies va aconseguir derrotar ni més ni menys que el Mallorca per 4-1.
Els enfrontaments previs.
Només el de la primera volta i que va suposar l'enèsim fatídic final de partit per als d'Antonio Hidalgo, derrota 1-2 amb gol d'Òscar Rubio en pròpia. Cap precedent a la localitat de Fuenlabrada.
L'estadi.
Per primer cop a la seva història, el Centre d'Esports jugarà a l'estadi Fernando Torres. És el tercer més petit de la categoria, amb una capacitat de 6.000 espectadors, però és el més nou de tots de la Lliga Smartbank. En propietat de l'Ajuntament, va ser fundat el setembre de 2011 i du el nom en honor al futbolista El Niño, ex de l'Atlético de Madrid, entre altres, i nascut a Fuenlabrada.
El rival.
Ja ens estem acostumant a això de veure el Sabadell enfrontant-se a equips amb un entrenador diferent del de la primera volta. És el cas del Fuenla, que ha passat a estar dirigit per Sandoval, el fet que ho faci l'ex arlequinat José Luis Oltra. Amb el valencià, números correctes i equilibrats. 3 victòries, 5 empats, 3 derrotes, 13 gols a favor i 13 en contra.
Amb el xiulet a la mà.
Arbitrarà el partit al bàsquet de 35 anys Jonander González Esteban, que milita per segona temporada a la categoria. Us ha de sonar poc o gens el seu nom, ja que s'estrena aquesta temporada amb el Centre d'Esports. Anteriorment, un precedent, saldat amb derrota per 3-2 al Camp d'Esports de Lleida ara fa 4 anys. El Fuenla, de la seva banda, l'ha arbitrat 7 cops, dels quals només un ha acabat amb victòria a Zulona. Mitjana de 4,87 grogues per partit i 0,31 vermelles. A la sala Bor, Hernández Maeso.
El llibre de registre de l'hotel.
Potser Juanjo Ciércoles és qui recorda aquest nom perquè va ser, no es prodigava massa en atac, va marcar en aquell dia a Lleida al Camp d'Esports quan jo no hi havia massa en joc. Aquestes eren les estadístiques prèvies a aquest duel entre els dos equips que a més empaten a casa. 10 igualades, 10x al Fernando Torres jugant al Fuenlabrada de local, 9 a la Nova Creu Alta, 9 del Sabadell.
Hotel Suís.
I cada vegada es coneixen més detalls de la primera de la federació, la mal anomenada segona B Pro, que es crearà la pròxima temporada. Al marge dels primers equips ja classificats matemàticament, amb la segona fase de la segona B en marxa des de fa un parell de setmanes i també després de la conversa que vam mantenir fa setmanes amb un dels encarregats de dur-la a terme, de dur a terme el projecte, el sabadellenc Joan Soteres, vicepresident de l'Espanyola, la federació s'ha reunit a les últimes hores amb els clubs que ja tenen aquest bitllet per la nova categoria per exposar alguns dels detalls ja confirmats. Falta per concretar punts com, per exemple, els recursos dels quals disposaran cada equip participant per màrqueting o drets audiovisuals, però el director de la nova categoria, Pedro González, creu que serà una competició molt més atractiva que l'actual segona B, també des d'aquest punt de vista, des d'aquest àmbit comercial.
Esta competición va a ser un producto muy atractivo que va a crear valor tanto competitivamente como incluso a nivel de generar recursos y permitirá a los clubes que participen en ella pues participar en una competición que tanto deportivamente como a nivel de generación de recursos será muy interesante.
El que sí que s'ha fet públic, després d'un temps en el qual ja corria com seria el sistema de competició, és quants equips pujaran i baixaran i com anirà aquest pla competitiu de la primera de la federació. Ja se sabia que serien dos grups de 20 equips, per tant 40 en total. A diferència del que va dir Soteres, la distribució no serà finalment per sorteig, sinó de criteris geogràfics. De cada grup, el campió pujarà directament a la Lliga Smartbank, a segona divisió, i del segon al cinquè disputaran un playoff a partit únic on hi haurà pròrroga però no penals, a no ser que s'enfrontin dos equips classificats a la mateixa plaça. És a dir, si juguen els dos segons, un de cada grup, entre si, llavors sí que hi hauria tanda de penals, però si no, el millor classificat passaria a ronda. Alfredo Olivares, director de competicions de la Federació Espanyola de Futbol, defensa el format dels play-off a partit únic, com el de la temporada passada, en el qual va ascendir el Sabadell, perquè assegura que és molt més atractiu per l'espectador.
Prima el mérito deportivo, es decir, hablamos de dos grupos de 20 equipos, en el que el primero, al finalización de la liga regular de 38 jornadas, ya ascendería a segunda división, en el que se establece un playoff a partido único, que es el nuevo formato que la competición él va a apostar en el resto de categorías. Por lo tanto, un sistema de competición atractivo, un sistema de competición que pueda ser bueno, pues seguido por aficionados, televisiones y que tenga esos activos que nos permitan pues poder construir realmente entre todos esa categoría de excelencia del fútbol no profesional, que sería la primera red.
Tot això a la part alta, el primer puja directe, del segon al cinquè play-off amb dues places més per pujar, en total, per tant, quatre places d'ascens, igual que fins ara. Si mirem la zona baixa, del 16è al 20è, cinc equips baixaran directament de primera a segona de la federació. L'estrena la primera temporada a partir de la següent, de la 21-22.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Minut i mig per sobre de dos quarts de tres de la tarda. El Sabadell juvenil enceta demà a les 12 la segona fase de la divisió d'honor juvenil. Havia de ser la setmana passada a casa, Olímpia, contra el Girona, però un positiu al conjunt gironí va fer ajornar aquest enfrontament. L'estrena serà ni més ni menys que la ciutat esportiva Joan Gamper contra el Futbol Club Barcelona. L'Albert Morral és migcampista i un dels capitans d'aquest juvenil arlequinat. Bona tarda, Albert, què tal, com estàs?
Bona tarda. Per
començar, plat fort.
Sí, sí, partit dur. Per ser el primer d'aquesta segona fase, partit dur.
De fet, la següent jornada diria que és l'Espanyol qui visita l'Olímpia, per tant, quin inici al final,
sí. Sí, sí, un inici bastant fort.
La feina la teniu feta, amb la permanència ja garantida, amb la presència en aquest grup capdavanter. Per tant, com afronteu ara aquesta, podríem dir, lluita pel títol, aquesta lluita de la part alta?
Bueno, nosaltres com a grup ja hem decidit i sabem que anirem a per totes, seguirem igual que la primera fase, volem guanyar-ho tot i no ens relaxarem i anirem a per totes.
El Barcelona, aquest primer rival, no va ser primer a la seva primera fase, al seu subgrup, després de caure golejat contra l'Espanyol. Això sí, en l'estena de la segona, derrota Perica 1-0 a Cerdanyola i golejada blaugrana 1-4 contra l'Ebro, per tant, ara empatats a punts. Espereu un Barça especialment esperonat després d'aquesta primera jornada i d'haver escossat 3 punts amb l'Espanyol?
Home, suposem que sí, que ells aniran a per totes, que ells estan jugant les castanyes per intentar guanyar la Lliga, però nosaltres volem també guanyar, anirem a per totes. Com el Cerdanyola va donar la sorpresa, nosaltres no volem ser menys i nosaltres també volem donar la sorpresa al camp del Barça i ho donarem tot.
No hi ha massa marge, realment, perquè juga aquesta segona volta només una volta, per tant, 5 partits i prou. La part bona és que en un duel com el de demà, al final no teniu pràcticament res a perdre i sí molt a guanyar, no?
Sí, sí, això, nosaltres a perdre en tenim molt poc, perquè pràcticament no ens juguem res, només l'orgull d'intentar quedar el més amunt possible, i ells s'ho juguen tot. Per això nosaltres anirem a per totes, com ja he dit.
Què us ha dit el Miqui, l'entrenador? Amb quina idea plantejareu el partit de demà?
Bueno, res especial, com si fos un partit més. Sortirem a jugar com nosaltres sabem, intentarem dominar el partit quan més puguem i jugar com sabem. No és gens especial.
Dels dies, per això, que m'imagino sobre el paper costarà de poder tenir la pilota, no? De ser protagonistes des de la possessió contra un rival així i en un camp així.
Sí, sí, serà complicat, però la idea del joc serà la mateixa. Ja hem parlat que no podrà ser com sempre, que ens tocarà defensar més de lo habitual, però quan tinguem la pilota intentarem jugar com sempre i sortir com sempre.
Acabo, després de tantes jornades per la Covid, al final tinc com un déjà vu, cada cop que havia d'anar a veure el Sabadell juvenil a Olímpia acabava suspenent-se el partit, bé sigui per un positiu al Sabadell o pel seu rival. Al final esteu fent un màster en això d'estripar el calendari, perquè mentalment m'imagino que penseu, aquesta setmana juguem contra el Girona, pam, se suspèn, el partit contra l'Ebro, ajornat dues o tres vegades, el partit contra el Nàstic, o sigui, al final ha de ser una temporada molt, molt complicada a nivell mental, de dir quan jugo i on, i si al final costa, no?, d'ubicar-se.
Sí, sí, és bastant atípica. Ens costa molt després tornar a agafar el ritme perquè has de parar unes setmanes jugues, unes altres no, uns dies entrenes, uns altres no, i mentalment costa bastant. L'únic que, bueno, intentem, sigui el que sigui, seguir jugant tal com sabem i al màxim.
Doncs tant de bo que demà jugar al màxim a la Joan Gamper signifiqui portar alguna cosa positiva. Cap aquí, cap a Sabadell, a les 12, aquest partidàs juvenil A del Barça contra juvenil A del Sabadell. Albert Morral, jugador arlequinat, tota la sort del món i a gaudir també d'un escenari com aquest. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
A la primera catalana, de la seva banda, estem a l'expectativa que es confirmi si finalment es produiran o no descensos a finals de temporada, com ja s'ha publicat en infinitat de mitjans. El Sabadell Nord busca començar la segona volta amb victòria al camp del Mollet per treure el cap precisament de la zona de descens, a l'espera, insisteixo, que es resolgui el cas també d'alineació indeguda del Júpiter de l'última jornada, i també el que ja ha comentat el mateix president de la catalana, segons recollien diferents mitjans de comunicació les últimes setmanes, que és que finalment no hi haurà descensos a segona catalana. Recordem, competició, la segona, que no s'està disputant, o com a mínim amb un format normal, una competició per poder pujar a primera catalana, no hi haurà descensos de segona a primera. Ens amplia la informació prèvia a aquest Mollet Sabadell Nord el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
Els de Pablo Becerril van caure 2-1 en un partit molt ajustat al camp del Júpiter i tornaran a jugar a domicili, en aquest cas a Mollet. Recordem que aquests 3 punts estan a l'aire, ja que l'equip de la Verneda va alinear un jugador amb acumulació de grogues que va ser substituït al minut 21. El conjunt arlequinat encara està pendent de la resolució del comitè, però tot sembla indicar que els punts passaran als de Can Uriac. A l'espera del que es dictamini, Pablo Becerril, l'entrenador del Sabadell Nord, afirma que l'equip segueix necessitat de punts.
Bueno, igualmente seguimos con necesidad. Yo creo que todo el mundo tiene necesidad de puntos. Lo que pasa es que, porque todo el mundo está muy apretado. Es verdad que nuestro inicio de temporada no fue bueno en cuanto a puntos. Arrastrábamos un déficit importante y eso es lo que ha hecho que, incluso en una racha muy positiva, no estemos todo lo bien que cabría suponer una racha a corto plazo tan buena.
Tot i els bons resultats de les últimes jornades, els de Can Uriac segueixen sense sortir de la part baixa. Se situen penúltims amb 8 punts, 5 posicions més a dalt, el quart classificat està el Mollet, però a tan sols 4 punts. Això evidencia la igualtat de la part mitjana de la taula, en la que s'està veient immers el Mollet després de les dues derrotes seguides. Becerril avisa de la perillositat d'aquesta ratxa per les necessitats de l'equip mollet de sumar punts i tornar a entrar a la lluita pels play-offs d'ascens.
Cuando veo un muy buen equipo como es el Mollet en una dinámica negativa, lo que pienso es que un equipo como Mollet no arrastra muchos partidos en dinámica negativa, porque tienen calidad para no perder 3 partidos seguidos. Todo el mundo tiene mucha urgencia de puntos. Yo creo que es un equipo que puede aspirar a meterse en el play-off, y ahora con estos resultados se les escapa un pelín esa posibilidad y tienen esa necesidad de puntos, pero yo sinceramente me cuesta pensar en el Mollet perdiendo 3 partidos seguidos. Entonces, para mí esa dinámica negativa se puede transformar en un problema.
El Sabadell Nord visitarà el camp Germans Gonzalvo de Mollet diumenge a les 12 amb la intenció d'estirar la bona dinàmica de resultats i escalar posicions a la classificació per sortir de la part baixa.
Hotel Suís.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
El circ Reluí Legacy torna a Sabadell amb més ganes que mai.
I ho fa presentant la seva nova producció Todo Locura, l'espectacle del moment. Un show ple d'optimisme i humor que t'atraparà des del primer minut.
Circ Reluí Legacy, del 15 d'abril al 2 de maig, davant del Corte Inglés.
Compra ara les teves entrades a circorreluí.com. Us hi esperem.
Espectacle amb les més estrictes mesures de seguretat sanitària.
Ei, sóc en Peyu, i aquest any sóc el padrí del Mou-te per l'esclerosi múltiple virtual, que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple del 23 al 25 d'abril. Ai, he vingut a entrenar al bosc perquè, bueno, encara no sé si faré la cursa a peu, corrent, en bicicleta o en patins. Inscriu-te a la cursa solidària per esportistes i per gent com jo, o com tu. Mou-te.fem.es.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i tres quarts de tres de la tarda, l'altre gran focus d'atenció del cap de setmana el trobarem a la piscina de Sant Jordi de Barcelona, on l'Estal Pool Natació Sabadell de waterpolo femení buscarà l'últim títol, l'únic que li falta a les vitrines a Can Llong. Hi ha 5 Eurolligues, 3 Supercopes d'Europa, hi ha 17 lligues, 17 Copes de la Reina, 11 Supercopes d'Espanya, però li falta encara l'Alain Trophy. Narrador Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
En directe, seguirem aquí a Ràdio Sabadell aquesta aventura de les de David Palma a Europa, la segona màxima competició continental, buscant allò, l'únic repte que falta encara.
La cirereta del pastís. A tots ens agradaria estar en setmana d'Eurolliga, però home, ja que no ha tocat Eurolliga i toca l'Alain Trophy, doncs també amb aquesta il·lusió, no?, de guanyar un trofeu que a més es resisteix a les vitrines de l'Estal Pool Natació Sabadell, però perquè no s'ha jugat. Ara explicarem precedents. Com dius, estarem en directe a la piscina Sant Jordi de Barcelona, un escenari, per cert, de molt bon record.
Sí, i tant.
L'any 2014.
Jo hi era aquell dia, crec que Olympiacos, no?
Olympiacos. Es va aconseguir de manera consecutiva, a més, la segona Supercopa d'Europa de l'entitat. I, com bé deies, falta aquesta Alain Trophy, que a casa nostra només ha guanyat el Mataró, va ser l'any 2016, i que l'Astral Pool, aquesta generació, no l'ha jugat perquè han estat a l'Olimp d'Europa tots els últims anys, jugant Final Fours d'Eurolliga una darrere l'altra. Ahir, al Media Day, a banda de la Judit Forca, que l'escoltàvem aquí a l'Hotel Suís, també vam xerrar una estoneta amb la Sabrina Van Der Sloot, una de les figures destacades de l'equip de David Palma, que d'entrada donava valor a aquesta Alain Trophy, tot i estar allò, un grau per sota de l'Eurolliga, perquè recordem que la juguen, aquesta final a 4, els 4 equips eliminats en els quarts de final de l'Eurolliga.
Crec que aquest títol té un significat similar al de la Champions League, perquè fa un parell d'anys van canviar la manera de classificar-te per aquesta Copa. Si veus aquesta Final Four i l'altra, totes dues són fortes, així que aquesta Copa no val menys que l'altra. Crec que si guanyem aquesta Copa és una fita tan gran com si guanyéssim la Champions League.
Se li ha quedat cara de neerlandesa a la Karen Madrid, que doblava els talls de la Sabrina Van Der Sloot. Si hi ha nivell en aquesta Alain Trophy, Pau, en bona part és pel rival de demà, no ens enganyem, el Kinev Kirishi, un dels clàssics d'Europa.
Sí, no el descobrirem ara, però simplement per repassar algunes dades. Campió de la Lliga Russa des del 2003, ininterrompudament, doble campió d'Europa 2017 i 2018, recordarem la final del 2018 malaurada.
Ahir en parlàveu.
A Kirishi,
sí.
Amb aquell penal fallat de la Judit Forca a la tanda, jugadores clàssiques, no només del Kinev Kirishi, sinó també de la selecció russa.
Veteranetes ja, eh?
Sí, algunes no tant, eh? Passa que allò, com el cas de la Judit Forca, de portar tants anys escoltant-les que al final penses, ostres, aquesta deu tenir 32-33, i no és així, però demà ho repassarem també a la Transmi.
Tens algun problema amb la gent de 32 anys? O...
No, cap ni un.
Perfecte,
sí.
Perfecte.
De fet, la millor generació de waterpolo de l'Astral Pool és dels 90. La generació dels 90, amb la Mati Ortiz i Maika García, tenen camí dels 31,
no són 32, però
van,
vaja, sí.
Estan allà. Noms, com per exemple la portera Anna Karnauch, Ekaterina Prokofieva, que va ser la millor del món l'any 2018, Anastasia Simanovic, Evgenia Ivanova, Daria Riscova, vaig practicant també per demà.
Sí, practica.
I amb tot aquest context, com diem, del Kinev Kirishi, Van Der Sloot diu que es tracta d'una final anticipada i ha destacat també la fortalesa de les russes.
Their game is for the counterattack, so they are really fast and they have good shooters.
El seu joc es basa en els contraatacs, són realment ràpides, tenen bones llançadores, una forta portera i una bona boia. Crec que tenim les mateixes qualitats, però crec que tenim millors llançadores i som més fortes en general. Per això crec que guanyarem, però mai se sap.
I never know.
Doncs I never know, no sabem...
mai se sap,
mai se sap. Però vaja, en tot cas, Pau, dèiem que l'Estelpul no tenia l'Alem Trophy, però no serà la primera vegada que participi a la competició.
No, hi ha un precedent de l'any 2003-2004, noms il·lustres, d'aquell Club Natació Sabadell, Patri del Soto, Blanca Gil, Samantha Miquel, Mercè Vallès... Per tant, allò, una bona nòmina de waterpolistes mítiques del Club Natació Sabadell. No es jugava com ara, l'Alem Trophy, era una lligueta única, eren quatre equips jugant tots contra tots, no és un format de semifinals i final, i aquest no saps qui era l'entrenador d'aquell equip.
Sí, ho sé, Xavi Balaguer.
Correcte, l'ara director esportiu del Club Natació Sabadell, era l'entrenador de l'Estralpul del Club Natació Sabadell en aquest moment femení.
Ho sé perquè tinc memòria, però ho sé també perquè ho posa al guió i perquè en les últimes hores el Pau Vitoria ha parlat amb ell. Per tant, anem a escoltar aquesta entrevista amb l'únic entrenador fins demà, David Palma, que pot dir que amb el Natació Sabadell de waterpolo femení ha jugat un Alem Trophy.
Som-hi, al costat del Xavi Balaguer. Xavi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que avui, clar, et preguntaríem com a director esportiu del Club Natació Sabadell, però pel tema que ens ocupa ho volem fer com a exentrenador de l'equip femení en l'única vegada que el Sabadell ha jugat l'Alem Trophy, Final Four de l'Alem Trophy, i no en aquest cas a Eurolliga, com estàvem acostumats. Més que res per això, no? Per fer aquest record curiós, perquè tampoc és l'Alem Trophy que coneixem ara, no? La que vau jugar en el seu dia.
No, sí, recordo que era l'any 2004, la meva primera temporada com a entrenador de l'equip femení, i en aquell moment doncs, hi havia dues competicions europees completament separades. La Copa d'Europa hi jugava l'equip campió de Lliga i l'Alem Trophy doncs, hi jugava el segon classificat, i per tant eren dues competicions paral·leles. Recordo que en aquell moment doncs, va ser un esdeveniment molt important perquè era la primera final europea doncs, que el club ens hi trobava, amb un equip molt, molt jove, i era tot molt nou per nosaltres. Però bueno, vist amb la perspectiva del temps, doncs, penso que va ser l'inici del camí exitós doncs, que hem tingut més endavant. No?
Què recordes d'aquella Final Four?
Doncs la veritat, recordo doncs, que érem un equip jove, un equip amb moltes ganes i il·lusió. Vam anar a jugar, a disputar-ho a Siracusa, a Itàlia, contra tres equips europeus molt potents, que en aquell moment eren líders de la seva lliga domèstica, com era l'Uralochka Rus, que ara jugarà precisament la Final Four també de la Copa d'Europa aquesta temporada. Hi havia el Polar Bears holandès i hi havia l'Ortigia de Siracusa, que curiosament havia fet un estatge aquests dies abans amb la selecció canadenca i tenia sis jugadores canadenques de selecció incorporades a les seves files. Nosaltres era un sistema de lligueta llavors i els resultats van voler que en l'últim partit ens juguéssim el títol, i malauradament doncs, vam perdre 6-4 contra l'Ortigia Siracusa.
Fins i tot han canviat molt les normes, no? des de llavors, perquè ens comentaven que algun d'aquests equips s'assemblava més a la selecció canadenca que no pas al que era el club en si. No sé si també recordes aquest fet.
Sí, sí, sí. Com dic, i això ho va fer dues temporades consecutives. De fet, aquesta norma encara es podria aplicar ara mateix, perquè és a dir, tenir inscrites jugadores estrangeres és il·limitat a la competició europea, però afortunadament penso que és una pràctica doncs, que s'ha deixat enrere, i les jugadores, doncs, excepte casos puntuals, doncs, acostumen a estar tota la temporada amb l'equip, les jugadores estrangeres, i en aquell moment doncs, recordo que a més la selecció canadenca, que era una selecció molt potent, de fet l'any següent al Mundial de Montreal doncs, van fer medalla de bronze al Mundial amb jugadores doncs, com la Cora Campbell, com la Andown, etc., que eren primeres figures mundials, i nosaltres doncs, amb un equip que també teníem grans noms d'aquells moments, doncs, com la Blanca Gil, la Mercè Vallès, la Jennifer Pareja, la Cris López, la Samantha Miquel, la Patri del Soto a la porteria. Tenim una plantilla doncs, molt bona, doncs, vam poder plantar cara, i el resultat ho diu. O sigui, quan vam jugar a la final perdent 6-4, tot val a dir-ho, ja sé que és l'excusa tòpica, no? Però guanyar a Itàlia contra l'arbitratge que vam tenir i aquell equip era molt complicat, penso que va ser doncs, un gran moment del waterpolo sabadellenc.
L'última, Xavi, i ja no et molestem més, perquè al final també ho hem comentat molt amb les jugadores, no? Que no estem jugant a l'Eurolliga, és cert que estem jugant a la segona competició, l'Alem Trophy, però no sé si amb unes ganes especials també d'agafar aquesta competició, pel fet que si un va aquí al costat, a les vitrines del club, s'hi trobarà quantitat de trofeus. Però just aquest és l'últim que falta. Clar, suposo que també fa il·lusió, no?, el fet de completar unes vitrines que ja de per si doncs, llueixen per si soles.
Sí, la veritat és que, com dius, és un títol doncs, que no tenim, perquè afortunadament no el tenim per descart, perquè no podem jugar totes dues competicions alhora, i afortunadament, com repeteixo, doncs, hem estat molts anys jugant la Champions o l'Euroliga d'una manera molt, molt exitosa, però és un títol doncs, que ens ve molt de gust. A més té un cert punt reivindicatiu, si l'aconseguim, perquè pensem que nosaltres som un dels quatre millors equips d'Europa. El que passa que aquesta temporada, per l'encreuament, per les circumstàncies, per com ha anat l'eliminatòria, amb l'ordre dels partits, etc, doncs ens hem vist abocats a jugar aquesta competició, que evidentment no la menys tenim, tot el contrari, com dius tu, ens fa moltíssima il·lusió guanyar-la, i a més guanyar-la aquí a casa, en el centenari de la Federació Catalana de Natació, i per tant doncs, penso que l'equip està mentalitzat i preparat doncs, per donar-ho tot i intentar portar el títol a les nostres vitrines, la Copa.
Xavi Balaguer, director esportiu del Club Natació Sabadell i en el seu dia entrenador d'aquell únic equip fins ara que ha jugat el club la Final Four de la Leyen Trophy. Gràcies i sort en aquesta eliminatòria contra Kirishi i també una possible final.
Molt bé, moltes gràcies pel vostre seguiment.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I tot i que bona part de les mirades estaran posades, evidentment, a la Sant Jordi, demà també es juga la vida al masculí de l'Estelpul, en el seu cas en partit de Lliga, a la piscina del Terrassa, per tant, derbi, per evitar, Pau, l'Atlètic Barceloneta, a les semifinals del play-off d'aquesta divisió d'honor.
Mira, és molt fàcil, queden dues jornades, l'Estelpul està a 6 punts del Terrassa, per tant, si guanya, es col·loca a 3, més l'Avaraix guanyat, i el Terrassa de jugar contra el Barceloneta en l'última jornada. Per tant, partit a vida o mort. Tot el que no sigui guanyar el derbi serà acabar quart i creuar-se amb l'equip de Xus Martín a les semifinals del play-off de la Lliga. Tot i les baixes que té l'Estelpul, Lalo López Escribano, un dels waterpolistes del club, diu que és quan treuen, en aquests moments ja contra les cordes i finals i partits importants, és quan treuen la millor versió.
L'equipo está sufriendo con bastantes bajas, ellos tienen más rotación que nosotros, que bueno, como bien dices, este sábado es una final y el equipo nuestro responde cuando las cosas están difíciles y es una final, así que esperemos que sea así, que lo demos todo y podamos conseguir la victoria.
Doncs aquest partit, Adri, a les 6, demà a la tarda, abans però, insistim, molt pendents d'aquest partit que viurem a partir de les 2 entre l'Estelpul Natació Sabadell Femení i el Kinef Kirishi, semifinals de la Leyen Trophy, en directe des de 10 minutets abans, a Ràdio Sabadell, des de la piscina de Sant Jordi. En cas de passar a la final, apunta també diumenge a la mateixa hora la final contra el guanyador del Mataró Roma, que és l'altra semifinal.
Doncs guarda la veu per si de cas la necessites per partida doble. Fins ara!
Fins ara!
I encara dins de l'aigua, la sabadellenca Emma García tornarà a la competició presencial. D'aquí a uns minuts, la nedadora d'artística del Club Natació Sabadell és a Kazan, on disputa les sèries mundials fent parella en el duet mix, com és habitual, amb el Pau Ribas. A partir de 3:45, hora d'aquí, duen a terme la rutina tècnica, mentre el duo lliure serà demà a les 4 de la tarda. És la primera competició que fan de forma presencial des d'abans de la pandèmia, el que ha volgut subratllar des de Rússia Emma García.
La veritat és que amb més ganes i il·lusió que mai. Estem molt contents i molt agraïts de poder tornar a competir presencialment després de ja fa més d'un any. I molt contents de l'adrenalina aquesta que se sent, dels nervis i de més de tornar a la piscina preparada per la competició, tots els altres companys i companyes, el retrobament, els entrenaments amb tots els altres països i de més. La veritat és que acompanya moltíssim, sobretot per competir.
Si recordeu, vam parlar amb ella quan van haver de competir de forma telemàtica, una experiència ben estranya, ja que es gravaven les rutines al CAR de Sant Cugat amb l'única presència de les seves companyes de selecció com a públic, i setmanes més tard, un cop tenien ja tots els vídeos, els jutges feien públic el seu veredicte. Ara tornen a la normalitat i esperen fer un salt endavant, especialment, diu García, a la rutina lliure de demà.
Tenim moltes ganes d'anar tant al duet tècnic com al lliure. Tenim ganes d'ensenyar tot el que hem estat treballant i millorant, que es vegi l'increment de dificultat, la maduresa que hem anat obtenint en tots els entrenaments durant tot aquest any i demés. I a veure què tal, quina és l'opinió dels jutges. Apostem molt fort amb el web lliure, que és nou, d'aquest any, que es va poder veure a la primera World Series que vam fer gravada online als Estats Units. La veritat és que l'hem canviat bastant, però bueno, tenim moltes ganes d'ensenyar-la, de nedar-la i disfrutar-ho molt, i que ho disfrutin molt tant els jutges com tota la gent que els vegi.
Avui i demà la competició podrà veure's en directe a través del canal de la televisió de la FINA al seu lloc web.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Us dèiem ara que tindrem derbi Terrassa-Sabadell de waterpolo i no serà l'únic de les principals lligues esportives. També el viurem a Can Jofresa amb el decisiu partit que disputaran l'Handbol Terrassa i el Creu Alta Sabadell Handbol, en el seu cas, però, lluitant per la salvació. Ho situem. Recordem que d'aquest grup D de Primera Nacional descendeixen dos equips i agarencs i arlequinats són els que ara mateix marquen la salvació. Antepenúltim el Terrassa, a 3 punts del descens, quart per la cua els creualtencs a 4 del perill. Per tant, qui perdi es podria complicar de nou la vida. Gairebé una final, de cara a la qual el porter Francesc Xavier Bosch espera que es confirmin les inèrcies contraposades que porten els dos equips.
Quan van vindre aquí anaven amb molt bona dinàmica, ara no tenen tan bona dinàmica. Nosaltres estem anant cap amunt a veure si podem guanyar. Pues a veure si podem mantenir, distanciar-los i, ja et dic, respirar una miqueta cara als últims partits.
Com recordava Bosch, el Terrassa pateix una forta crisi de resultats fins al punt, atenció, que no ha conegut la victòria en tot el 2021. Fa un parell de mesos, a més, Magí Serra, extècnic de l'OAR, va abandonar el club per fitxar per un equip de la Sèrie A italiana, una inestabilitat que contrasta radicalment amb la consolidació del Creu Alta Sabadell a la categoria. Els de Sergi Cifré venen de sumar dues victòries seguides i no s'han deixat portar pels nervis de veure com l'Handbol Banyoles, el primer conjunt que baixaria, també ha anat aconseguint esgarrapar algun punt d'aquí d'allà. Una de les claus per Bosch és que a l'equip ja no se li ennueguen tant als finals de partit.
Ja començant per la setmana passada, bueno, fa dues setmanes, la victòria que vam tindre a Camp de Poble Nou, arribem als últims minuts i ara la moneda ja cau cap al nostre costat.
Els dos equips que avui dia se situen per sobre del Creu Alta Sabadell a la classificació s'enfrontaran també en un duel de menys urgències, tot i que tampoc val despistar-se per evitar qualsevol ensurt. L'OAR Gràcia visita un rival que ha patit una història similar a la seva en les últimes temporades, el Sant Esteve Sesrovires. Ho recorda el segon capità verdiblanc, Bernat Correro.
Sí, és veritat que venien de fa 3-4 anys que tenien un superequipàs, que van fer dos anys fases o un any fases, em sembla. I, bueno, han fet des de fa ja un parell d'anys que van fer així una reconstrucció d'equip, molt jove, així, semblant a nosaltres. I també t'hauria de dir que tenen un estil de joc molt semblant a nosaltres, els agrada córrer, són joves, no es cansen. Llavors serà un partit atractiu, jo crec, i bueno, sí, s'assemblen una mica a nosaltres.
En el record del precedent del duel disputat a la primera volta, al carrer Bocaccio, i en el qual els serrovirencs es van imposar amb un gol sobre la botzina. Molt han canviat les coses des d'aquell punt amb l'arribada de Cesc Borrell a la banqueta. El tècnic, per cert, viurà un retrobament especial.
Un dels partits que sempre miro del rival és contra el Sant Esteve Sesrovires. Planteja coses molt similars a nosaltres. L'entrenador va ser entrenador meu quan jo estava a la base, l'Oliver Roy. Vull dir que bueno, és un bon equip i jo crec que al final també està tirant de gent de casa, de gent jove, vull dir que sí, que podríem ser equips bastant semblants. Jo crec que ara nosaltres anem amb millor dinàmica i anirem a treure els dos punts.
Un Borrell que no creu que jugui amb avantatge per haver tingut el seu homòleg a la banqueta del Sant Esteve Sesrovires com a entrenador seu, per dues raons, perquè d'allò fa molt de temps i les metodologies evolucionen i perquè molts dels coneixements que han adquirit són precisament els que en el seu dia li va impregnar Oliver Roy.
Ell havia estat amb el Barça, ajudant el Pasqui, vull dir que ell és un gran, és un referent. Al final el que m'ha ensenyat és el que estic fent, vull dir que ell, òbviament, canviant coses i que tots hem anat evolucionant, no? En el món de l'handbol i de l'esport i la vida en general vas evolucionant any rere any. No sé, tinc moltes ganes del partit.
Doncs ganes d'aquest partit, els horaris dels dos partits que tindran lloc demà, a 6:45 el derbi Terrassa-Creu Alta-Sabadell a Can Jofresa i a 7:15 Sant Esteve Sesrovires o Ara Gràcia. Això demà, recordeu, avui a 6:45 en directe al Sabadell en joc del Fuenlabrada Centre d'Esports. Una abraçada des del control de so del Toni González, us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Que vagi bé a superar els nervis previs al partit d'avui. Adéu-deu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.